La caravana, amb Joan Trias. Parlem de cinema amb Víctor Rodrigo.
7 minuts que passen de les 4 de la tarda i avui sí que ni plou ni fa fred. Plantem la pantalla fora, posem un bon xiringuito, projector, l'encenem i cinema a la fresca. Víctor Rodrigo, bona tarda.
Bona tarda.
Què ens portes avui, va?
Avui portem bastant el tema una mica del cinema a Catalunya, que és el Festival de Sitges, que acaba aquest cap de setmana,
sí,
després de 10 dies. Podríem dir que se'ns ha fet llarg, però mai se'ns fa llarg, el festival. No, jo crec que no.
I vas aquesta nit, eh?
I vaig aquesta nit, que ens toca una mica fi de festa, que entre cometes és més demà, però és la gran pel·lícula que queda per estrenar, que és la de As Bestes del Rodrigo Sorogoyen, i avui farem una mica de festa grossa.
I vas amb esperances d'una bona pel·lícula?
Jo sí.
Sí, molt. Eh?
Després de Sant Sebastià, la gent va quedar molt contenta, llavors, ara que aterra aquí per primera vegada a Catalunya, tinc... És que Sorogoyen dels millors, ara mateix.
És un dels grans. Ens ho expliques tot plegat la setmana que ve, que ja l'hauràs vist. Mentrestant, però, aquesta setmana ens portes pel·lícules de terror.
De terror. I sobretot el punt de trobar un top 5 una mica així, terror espanyol, entre cometes, perquè sí que és veritat que el cinema espanyol sempre ha tingut una mica l'estigma aquest de que no és tan bo, no és tan suficientment de qualitat com altres produccions o països europeus, i és una mica una mentida bastant grossa. I més aquest any al Sitges, que hem tingut el retorn de Jaume Balagueró, que segurament és dels millors, per no dir el millor, entre cometes, que ha fet producció d'aquest gènere aquí al nostre país. I he intentat fer una mica una recopilació de categoria terror espanyol de qualitat, que això no se'm malinterpreti en el sentit de no venim a fer aquí una càtedra molt de Sitges, que ja som molt de gent de gores, slashers, coses més rebuscades, subgèneres, etc, sinó aquell punt de cinema qualitatiu en general que està en el gran tema del terror, que algunes potser s'emmarquen més cap al thriller suspens amb elements de terror, altres sí que són purament de terror, però hem vingut a fer una mica també un top 5 variat.
Ja no ho dèiem fora de micròfon, jo li deia a en Víctor, dic, ostres, és que a mi quan parlem de terror, a mi el gènere terror és un gènere que m'agrada molt, però no tant aquell terror del sustito, per entendre'ns, sinó el terror que et posa tens durant tota una pel·lícula. El terror psicològic, que diuen tots els que no hi entenem.
És una mica l'herència de Hitchcock, entre cometes, com a gran paraigües que sempre l'agafem als cinèfils en això, que al final el terror és un hereu claríssim del suspens. Llavors, si tu no mantens un suspens, per molt que vulguis emmarcar en el terror, i això es nota molt ara, que la gent ja no s'espanta tant amb els elements que espantaven als anys 80, per exemple. És a dir, un Halloween que a Sitges s'ha estrenat la tercera part de la tercera trilogia de no sé quants reboots i remakes, clar, l'has donat moltes voltes, perquè l'Slasher, que és el més conegut, entre cometes, per la gent que ubica el terror, ja jo arrencar-li el cap. Bueno, és que quantes pel·lícules veiem, la gent li arrenca el cap.
Quants caps calen.
Exacte, i un Joc de Trons diríem que és terror, no. I allà doncs, tens moments de suspens, i tens matances, i tens cors, i tens sang, i tens ensurts, i tens girs de guió. Hi ha d'haver-hi alguna cosa més, i potser és aquest punt on tu t'hi trobes més còmode, com pot ser un Resplendor, per exemple.
No la puc acabar.
És mantenir la tensió, i una tensió incòmoda.
Exacte. Anem a aquest top 5?
Endavant.
Yo los he visto también. Habrá cambios. Yo creo que a veces el mundo de los muertos se mezcla con el de los vivos.
Un clàssic de casa nostra, ja,
clàssic,
eh?
Clàssic dels clàssics, amb Los Otros de Amenábar, que sí que seria com el primer bombazo que es fa aquí, producció espanyola. Sí que és veritat que els actors són tots americans, que la protagonista era la Nicole Kidman, però al final tant la direcció, el guió, la música, la fotografia, és tot producció Amenábar i companyia, i a sobre va ser aquell consens màxim de que Arrasa ja el 2001, tant a la taquilla, el públic general, que no estava tan acostumat a anar a veure pel·lícules de cinema de terror espanyol. I
jo la vaig veure aquesta i vaig dir, Víctor, és el nostre Sexto Sentido.
Mira, doncs podria ser una mica en el sentit aquest de blockbuster del terror, en el sentit de que molta gent s'hi va introduir, o gent... A mi, per exemple, el terror m'espanta moltíssim. És un dels gèneres on jo sóc molt més coix, en el sentit de... M'hi costa més entrar perquè soc molt, molt poruc, o sigui, és veritat. Llavors, amb Los Otros, molta gent va fer aquesta introducció, aquest primer pas en entrar-hi, i, ostres, o sigui, la pel·lícula, aquella ambientació de l'any 45, en una casa on va una dona que amb el seu marit, que està grillat de la guerra, i amb els fills, i llavors venen tres persones que, en teoria, han de dedicar-se a cuidar la casa, i els sirvents. I allà comença a girar-se una cosa, i és el punt de l'Amenábar, de per què la posem també, sobretot, més en el punt del terror, que és l'ambientació. Moltes vegades el terror necessita una ambientació molt forta i molt... molt bona, que abraci l'espectador i s'ho cregui.
Aquella casa, aquella penombra...
Aquells jocs de llum, aquelles foscors, aquelles làmperes obertes que et canvien de cop al gir, els crits de la Nicole Kidman, que són increïbles. Jo crec que situar-la com a la cinquena del top 5 s'ho mereix.
Jo crec que m'entendràs només amb la pregunta, Víctor. Ara em deies Los Otros, clar, Alejandro Amenábar. Què se n'ha fet d'Amenábar?
Clar, és que amb Amenábar tenim un problema, que és que gairebé totes les pel·lícules que ha fet, que són grans produccions, perquè va començar molt fort, és a dir, no és el típic que comença fent pel·lícules molt indies i de cop saltes, sinó que ja té sis d'entrar molt fort. Llavors, a partir d'aquí, clar, hi va pujant molts escalafons i ha marxat una mica del gènere del terror perquè ho està intentant tocar una mica tot.
No sé si la darrera va ser Ágora o té alguna cosa més.
No, mentre dure la guerra.
Sí.
Llavors, clar, ell s'ha volgut ficar en molts jardins moltes vegades per pur talent, entre cometes, però sí que és veritat que és un director molt versàtil. Llavors, clar, és difícil ubicar-lo, allò de dir... No, és un Balagueró, és que sempre estem parlant d'ell, però Balagueró el situa molt fàcil, un Paco Plaza també el situa molt fàcil, com a molt amb el thriller. Però allò de dir, no, és que li falta una comèdia a la Amenábar, i no dubtaria jo que algun dia se li il·luminarà el fogó i dirà, vinga, endavant.
Los Otros, la tenim a plataforma o no?
Sí, la tenim a Amazon, sí? HBO i a Movistar.
Déu-n'hi-do. Anem a la quarta.
¿Usted cree fantasmas? Yo creo que he visto uno. Aquí.
¡A clase! ¡Vamos!
¿Qué es un fantasma?
Ayúdame. ¿Quién suspira?
Un evento terrible condenado a repetirse una y otra vez.
Jo aquesta pel·lícula, t'ho deia abans, Víctor, també, vaig anar a veure-la al cinema, m'esperava molt poc, i vaig sortir encantadíssim. El Espinazo del Diablo.
El Espinazo del Diablo, de Guillermo del Toro, que és l'única producció que té entre cometes, claríssimament de producció espanyola, que va venir aquí a fer-la. I si parlàvem abans d'ambientacions fantàstiques que giren més cap a l'obscur i llavors comencen a tocar generar terror, que ens trobem amb aquesta, perquè sí que és veritat que no tota la pel·lícula són moments d'ensurs i són situacions que coneixem ara com el terror, de que t'apareixerà un monstre, un zombi, el diablo mateix. Hi ha mil formes, aquestes coses molt americanes, o molt japoneses també, que això els agrada molt. Sinó que és més allò de situar l'espectador en un ambient que el coneixem molt en el cinema espanyol, que és la Guerra Civil, en un orfenat, llavors ja comences a construir els elements. Llavors, a partir d'aquí, clar, les actuacions de la Marisa Paredes, el Federico Lupi i el Eduardo Noriega, que són increïbles...
Federico Lupi, que no fa tant es va deixar, no?
No fa tant, un any, crec, com a molt. Aquell punt d'una pel·lícula... És el que deies tu, no s'esperava tant, perquè és una pel·lícula de baix pressupost, és una pel·lícula que al final els ingredients que posa sembla una mica un puzzle que no acaba d'encaixar, i et trobes en què el protagonista, que és un nen, acaba que arriba i com l'últim en aquest orfenat, acaba descobrint tot un petat que hi ha muntat, i aquí és on entra el talent de Del Toro a l'hora de començar a crear-te tota aquesta mística, música, plans, el punt de fantasia, certes aparicions, i allà tens la pel·lícula de terror.
Una pel·lícula brutal que no us podeu perdre i que podeu recuperar...
Filmin,
eh? Anem cap a la tercera.
És una casa preciosa. ¿Cómo dieron con ella? Yo me crié aquí. Esto era un pequeño orfanato. Siempre quise volver, así que se nos ocurrió la idea de la residencia.
Todo va a salir muy bien.
Cuando vivías aquí de niño, ¿no tenías miedo?
¡Simón!
¿Cómo te llamas?
Yo, Simón.
Estamos jugando.
Com ho diu quan els nens diuen això? Estamos jugando.
No, no estem jugando. Bueno,
no estàs jugando.
Estem jugant a ser el diablo.
Parlàvem d'orfenat, l'orfenato.
Clar, és que és una mica això de què tenen les cases, què tenen els orfenats, què té el cinema
nens,
espanyol.
Nens. A mi els nens em fan molta por.
A part dels nens i els grans directors moderns espanyols, clar, aquí tenim a Juan Antonio Bayona, que sobre és nostre, que diríem, en plan, d'aquí, de Barcelona. I va fer aquesta pel·lícula que, per la meva generació, els que som dels 90, l'orfenat és com aquell punt de com la gent de la dècada anterior ho fa amb los otros.
Sí, senyor.
En el sentit d'aquell primer element blockbuster cinema espanyol que funciona, que és una pel·li de terror, que en el final no és café para cafeteros, en el sentit de que als 10 minuts ja dius, bueno, potser acabo ingressat al clínic o d'aquí surto desmaiat, sinó en el sentit de que et construeix un guió molt ben desenvolupat, sobretot en el personatge principal, que és la Belén Rueda, que crec que aquest paper la va catapultar molt, situar la primera línia a la indústria espanyola.
Alguna més de terror n'ha fet després, eh?
Sí, la de Los Ojos de Julia i aquest tipus de coses, que crec que va ser un parell d'anys després. Després va fer amb l'Oriol Pablo El Cuerpo i coses així, més thriller, que al final et porta cap aquí. Però sí que és aquesta pel·lícula que... Allò que diem, no? Que el guió, moltes vegades en les pel·lícules de terror, sembla que no sigui tan important, perquè al final vens aquí a espantar-te i has sortit traumatitzat i has estat 3 dies somiant amb una cara. I no va així, tampoc. Llavors, clar, trobar aquesta producció de tantíssima qualitat, ostres, situar-la al top 3 em sembla a vegades una mica, fins i tot, poc pel que va suposar en el seu moment l'orfenato.
És a Pòdium, eh?
Sí, sí, és a Pòdium, però clar, les altres dues són molt bones, però a vegades també és aquell punt de dir, és que em sap greu, bueno... però és que s'ho mereix molt i recuperar-la, clar, que ja fa 14 anys que es va estrenar. Eh?
Déu-n'hi-do.
Sembla poc, el 2008.
Sí, sí, sí.
I es manté vigent com el primer dia, que això és molt difícil amb el terror, a vegades.
Sí?
Sí, perquè és el que parlàvem. Ara s'està fent molt terror elevat.
Però més pels efectes especials que queden com...
Jo crec que no, perquè al final això també ens passa molt a Sitges, que a vegades tornar als 80s, 70s, aquell punt més italià, a vegades com el Dario Argento, que et fan coses molt més plàstiques, o coses que són molt, molt passades de voltes, o molt gores, o molt divertides, o molts monstres, o molt zombi, segueix agradant. I llavors tampoc fa falta tenir unes grans capacitats d'efectes especials si al final tu tens el producte complet i convenç a la gent. Però ara s'està fent molt a nivell qualitatiu, sobretot pels crítics, d'aquell punt del terror elevat, que és Ari Aster, Robert Eggers, El Faro, Hereditari, Midsommar, que és com... Sembla que hagis d'anar amb un paper i un boli a la pel·lícula, apuntar-te els símbols, quan surtis a buscar-los, per entendre-la, i a vegades és com... Home, és que tampoc és això, i tampoc has de venir aquí amb una càtedra i haver passat 4 màsters per entendre tot el que et volen dir, sinó que a vegades amb una cosa simple, que no té per què ser fàcil, funciona. I l'orfenat és això, que és un nen... una casa, un orfenat i lo que surja.
Algun dia, lo que surja. Algun dia, m'ha agradat molt això que ens estaves explicant ara, m'estava venint al cap. Algun dia farem els grans trunyos de terror.
Mare de Déu.
Que també n'hi ha, perquè estaves explicant això i em venia al cap Senyales, eh? Que jo m'esperava una grandíssima pel·lícula.
Bueno,
i en fi.
Tu si poses a Mel Gibson, un Nicolas Cage per allà al mig, clar, l'altre és les Senyales del futur. Entrarem algun dia amb Catàstrofes, que el Catàstrofes sí, és també. El terror del terror. Perquè al final és allà...
Sharknado.
Bueno, basta.
Va, prou. Posem serios, pugem una escaleta més en aquest Pòdium. Anem cap a la 2.
Yo quiero decirle una cosa.
A la gent li semblarà molt estrany...
Què ha passat?
Que comencem la segona posició amb Manolo Caracol i trencant una mica aquí tots els clixés, però a vegades també és una mica...
No, està bé,
venim aquí a fer la secció. I és que la pel·lícula que porto avui, com a segon lloc, que és L'Extraño Viaje, segurament molta gent ara tornarà a esperar a la porta aquí, a trencar-me les cames, perquè no és terror purament dit.
Jo no l'he vist, aquesta
pel·lícula
és de venda.
Aquesta pel·lícula del 64, Fernando Fernán Gómez, és segurament la cúspide intocable del que és... el thriller de suspens amb essència de terror que s'ha fet mai a l'estat espanyol. O sigui, estem parlant de fa gairebé 60 anys d'aquesta pel·lícula i es fa 4 anys després de Hitchcock amb Psicosi. I per què dic això? Perquè els elements que es veuen en aquesta pel·lícula són purament hitchconianos, en el sentit de aquells personatges tèrbols en una Espanya de províncies profunda, uh-huh, en la qual són incapaços d'avançar en un mínim de progrés, perquè ja són els 60 avançats, és a dir, allà ja comença a haver-hi una mica de parturisme, una mica, uh-huh, de música, i es veu al principi amb una joveníssima Sara Lezana que es dedica a ballar una cançó perquè ve un grup de música cada setmana a tocar la plaça del poble, se'n van i el poble torna a estar en la penumbra. Llavors ens situem en una casa familiar on tres germans, dos amb capacitats cognitives relativament poques i una germana gran que és molt opressiva i porta el monyo com portava la mare del dolent del Norman Bates,
de Norman Bates, sí,
a Psicosis, que són aquests petits elements que vas veient, uh-huh, és com tota aquella casa i aquella relació entre tres germans comencen a descobrir-se elements obscurs, que és allò que diem, no és purament terror, perquè no et sortirà un diable, un monstre, la gent que no s'espanti, Fernando Fernández no està per això, però és aquells elements de terror, d'espant humà, entre cometes, vale, que et dona la història i el guió, i acabes dient, aquesta pel·lícula es va fer el 64, és a dir, falten 11 anys, perquè es mori Franco. I això es fa. I hi ha escenes de travestisme, de coses bastant tèrboles, de relacions extramatrimonials, que dius, ostres, això és transgressor, això és pioner, això s'han de tenir...
Ben posats.
Molt ben posats, sí, per, sí, fer-ho. Sí. I crec que és una pel·lícula que cal reivindicar cada any, perquè és que, de veritat, o sigui, la qualitat del guió, la qualitat de l'ambientació, la qualitat de la il·luminació, que en blanc i negre és molt difícil aconseguir aquestes coses.
Quan em dius elements hitchcockians, per exemple, Víctor, també ens podem referir a aquell tir de càmera tan característic?
El zenital, el que, uh-huh, va des de dalt. No tant, sinó més en elements d'escenari, uh-huh, elements de... Aquells girs de càmera molt lents en el qual vas descobrint l'habitació i tens elements que estan... tens parts de l'habitació que estan a les fosques, altres, uh-huh, que no, el personatge te la va il·luminant. Bueno. Aquest tipus de coses, aquell fil de suspens que tu no saps on estàs anant a la pel·lícula perquè el guió, i sobretot el director, t'hi està portant, clar, això és una cosa molt característica de Hitchcock i molt poca gent ha aconseguit fer-ho. Quina és la clau d'ell? Que ho fa sempre. Fernando Fernández Gómez no ho ha fet sempre, però en aquesta pel·lícula ho aconsegueix. Llavors, clar, és molt difícil trobar algú que mimetitzi tant un tio com Hitchcock, perquè Hitchcock està a l'Olimp. O sigui, si tinguéssim un Monte Rushmore del cinema, una de les quatre cares és Hitchcock. Això està claríssim.
M'hi has enganxat. Per cert, Filmin?
Filmin i a Flixolé, que és el canal aquell del cinema espanyol que el pots pagar també amb Amazon, o el pots pagar individual.
Tenia ni idea que existia,
pues mira,
això, eh?
Això és una...
Flixolé?
Flixolé.
M'agrada.
Això ho fa molt l'Acadèmia del Cinema Espanyol, intentar una mica vendre-ho.
Va, top one.
Muy buenas noches, les habla Ángela Vidal. Hoy vamos a acompañar a una patrulla de bomberos en su recorrido nocturno por las calles de nuestra ciudad. Muy bien. Estamos frente a la puerta de la casa en la cual parece ser que una vecina ha tenido algún problema...
Llama a la policía.
Joder, dejar de grabar ya.
Pero no, el puto caso, Pablo, sigue grabando.
Viene una ambulancia y se lleva también.
Sí.
Muy bien. Es un género muy bien.
És tan bona, la primera, és tan bona...
I seria un pecat mortal no posar la número 1, tant pel que és, tant com que aquest any celebrem el 15è aniversari de la pel·lícula.
Rec.
En Setmana de Sitges. I més pel que significa pel gènere a la indústria espanyola. És a dir, el que fan Jaume Balagueró i Paco Plaza, que a sobre s'ha estrenat el documental, també, uh-huh, el podrem veure d'aquí poc a les plataformes.
Amb escenes inèdites, eh?
Escenes inèdites i sobretot escenes en les quals ells expliquen que no van acabar de rodar, altres idees que tenien, uh-huh, que una d'elles és... No, si ho diem és una mica d'esto, però que el final no fos el que tenim, sinó no totalment al contrari.
Uh-huh,
vale. Però... La història de Balagueró i Paco Plaza de fotre's en un edifici totalment identificatiu de l'Eixample de Barcelona...
Podeu anar a veure, l'edifici?
I es pot anar a veure. I viure una pel·lícula de terror sobre zombis tan visceral, tan ben feta, tan ben gravada, sobretot tan bona en l'escenografia i en els moviments dels personatges, perquè és molt difícil anar amb càmera en mà i construir, que és molt teatral també, el fet de com surten, entren, et ve un element, et ve una persona, t'assalta algú i s'espanta també aquella persona. És que l'actriu protagonista, que mai me'n recordo del nom, es va espantar tantes vegades, ho va explicar el Balagoro, que moltes vegades no li explicava el que li passaria, per tenir encara més l'element del terror a la seva cara a l'hora de gravar-ho. I es diu, és que ho veus tu mateix.
Que bèstia.
És una pel·lícula que és totèmica per nosaltres, i el fet diferencial és que fèiem potser 6-7 anys, que és, crec que és del 99, o sigui, més 8, que es va fer la Bruja de Blair, que és aquest subgènere del terror, que és allò del metratge trobat, que és allò del...
Portar la càmera tu, eh?
Exacte, i és com fer veure que és un vídeo, un rodatge, o una pel·lícula, o algo que s'ha enregistrat de manera real, i portar-ho a la pantalla com si fos tal qual s'ha trobat en un carrer o ens l'hem trobat por ahí. Que no s'havia fet mai això a Espanya, a aquest nivell o aquesta qualitat. I, ostres, és que la tornes a veure ara i t'espantes el triple, i la tornes a veure i t'espantaràs una altra vegada. Potser la gaudiràs a la 17a jo, perquè m'espanto moltíssim i diré, bueno, ara ja sé quan surt aquesta, quan surt l'altra, però tothom que li pregunti, són fanàtics del cinema, tothom que li pregunti a nivell professional, de cinèfils, ostres, la situen la número 1. És que no té rival.
Jo no sé si sol passar al món de la crítica, i jo sóc un gran, grandíssim defensor de la feina de Jaume Balagoro, no pot ser d'una altra manera, però, o sigui, REC 1, vaig sortir encantadíssim del cinema, i a partir de la 2 ja em davalla la cosa.
Ja, amb REC 2 jo crec que va posar-se a jugar una mica amb el Paco Plaza. En 3 se'ls invana de les mans, i el 4 és un despropòsit, en el sentit de... Jo crec que sabien el que tenien a les mans, també segurament va haver-hi algun element comercial, perquè volies anar a la marca REC, que és molt forta, però sí que coneixent-lo a ell i veient com ha sortit Venus, l'última que ha estrenat amb l'Ester Expósito, la 3 i la 4 són aquell punt de divertiment absolut per ells. Jo crec que no hi havia una mala intenció de dir, no, anem a estirar el xiclet, en el sentit pejoratiu. És evident que estires el xiclet si fas una quarta i fas seqüela, després prequela, després no sé quantos. Però, clar, se li perd la màgia, perquè la màgia de la sorpresa del que et trobes a la U, que és que és molt fort.
No, és brutal.
En el sentit de, sí, tu en el tràiler pots veure que hi hauran aquells elements, però com t'ho vas trobant, ostres, és que... I sobretot el ritme, que no para. És, surts d'allà, ostres, surts cansat. No,
per qui no l'hagi vist, que vegi i fora spoilers. Exacte, fora spoilers i tot el que vulguis, eh? Però jo, l'escena de l'àvia, és que que és de les primeres, vaja.
No, els primers 5 minuts.
La recordaré, jo crec que tota la vida.
Sí, i a més, com està gravat en el plan, i que sempre tota l'estona, com si algú aguantés una càmera de la visió, és molt bèstia.
És brutal. La tenim a plataforma o no?
La tenim a quasi bé totes.
Totes, eh?
Netflix, Amazon, Movistar, Disney i Filmin.
Ai.
Qui no la vulgui veure és perquè directament està pels ulls.
Va, la notícia de la setmana. Quina notícia ens portes avui?
Perdoneu, la pel·lícula de la setmana va lligada en què hem tingut un moment a la xarxa... La gent que estigui desconnectada a les xarxes socials potser ho descobreix ara i lo flipa una mica, Andreu Mendes. Però va ser aquella penosa frase que va donar el nostre estimadíssim Iker Casillas,
exporter
del Real Madrid, en el qual ell, en la seva grandíssima interpretació dels moments i de com funcionen les xarxes socials i com funciona fer un comunicat d'aquesta manera, perquè el deixessin en pau i no entressin en la seva vida personal, va, entre cometes llarguíssimes, va dir «soc gay». I llavors la resposta que va rebre va ser de «el nostre estimadíssim Carles Puyol, és capità del Barça», i va fer una mena de resposta en el sentit de... Bueno, ara descobrirem lo nostre...
Exacte, expliquem lo nostre, sí.
Quina va ser la resposta d'Iker Casillas? Que li havien hackejat el compte, que és una resposta del 2002.
Sí.
En el sentit de, bueno, podries haver buscat una mica una excusa millor.
Sí, sí.
I va saltar tothom. Llavors, la pel·lícula que he portat jo és de com... d'un exemple de com no pots frivolitzar amb aquest tipus de coses, sobretot en el sentit de que la comunitat LGTBI sí que ha patit de veritat aquest tipus d'escarnis, i ha hagut de patir el fet de... No m'agrada el concepte de sortir a l'armari, però ja ens entenem, i que no pots jugar amb aquesta mena de coses, i a sobre sortir a dir, no, bueno, m'han hackejat, i jiji, jaja, hashtag feliz domingo. O sigui, bueno, parlem-ne. I aquesta pel·lícula val la pena.
No crea que le vamos a dejar propalar esa mentira. Usted la ha fabricado y tendrá que destruirla. Tendrá que rectificar. Y lo hará usted ante los tribunales. Mañana, señora Dilford, presentaremos una querella por difamación. Hace 5 horas disponíamos de una vida decente. Ahora no nos queda más que la basura que usted nos ha echado encima.
La basura que ustedes mismas se han echado. Esto es asunto suyo. Váyanse de aquí. Yo no lo entiendo ni quiero entenderlo. Por favor, váyanse. Limpia tu casa, Joseph, y da gracias a Dios por haberlo descubierto a tiempo.
No has comprendido nada.
El que fa una calumnia, ¿eh?
És la calúmnia de William Wyler, que està basada en la novel·la de la Lillian Hellman, que explica la història de dues mestres que treballen en un municipi rural dels Estats Units, en la típica vila on no tenen una escola com a tal. Llavors és com una casa on viuen els nens, els porten els pares, llavors conviuen, aprenen també la vida, com funciona, cuinar, aquest tipus de coses, a la vegada que les dues mestres els hi ensenyen matèries, etc. Llavors, una de les nenes, que odia molt una de les professores, menteix a la seva àvia i li diu que elles dues estan sortint juntes. I a partir d'aquí es comença a fer una bola en una situació molt, molt, molt incòmoda, en el qual, clar, hem de pensar en els Estats Units anys 40, 50, 60, entre cometes, que no s'acaba d'especificar molt, però podem posar en aquest ventall, en el qual era evident que una relació homosexual estava vista com una ofrenda al diablo. Llavors és com les vides de les dues amigues se'n va a la merda, pràcticament, en el sentit que es veuen com retiren els fills i els alumnes de les escoles, com són totalment acarnissades per la gent, amb un assetjament brutal. Una d'elles s'anava a prometre amb el seu nòvio. Llavors és com no es pot frivolitzar amb aquest tipus de coses, perquè això és clar, és un exemple, és una cosa molt petita, que no ho és per la importància que té, però és una pel·lícula més dins les anècdotes que han hagut de viure molta gent, i el fet de que fins i tot el cinema, un cinema que és una pel·lícula dels anys 70, ja et demostri que amb aquestes coses no es pot jugar, veure com dues persones d'aquest nivell mediàtic facin broma i acabin sortint dient que no, és que era un xascarrell entre nosaltres, era no sé quantos, és molt greu.
T'ho pregunto diferent, Víctor. Menys Brooke Mountain, més calúmnies?
Jo crec que les dues tenen un marc, però jo entraria més en calúmnies, perquè crec que té un component més social i polític. És a dir, crec que Brokeback Mountain és bona per veure-la, però es necessiten més pel·lícules i històries que denunciïn situacions socials, polítiques, fins i tot econòmiques, perquè hi ha coses que no es tracten gaire, com sempre tractem la prostitució al cinema des d'una perspectiva completament heteropatriarcal i no des de les altres perspectives de gènere o sexuals, que no pas una història d'amor en un context, molt, molt, molt fàcil.
La calúmnia de William Wyler, Audrey Hepburn, Shirley MacLaine, la podem veure?
Filmin i Amazon.
Filmin i Amazon, tenim aquest pel·lículot per veure'l i per gaudir-lo també el cap de setmana, com tota la resta que ens ha portat avui en Víctor Rodrigo. Víctor, abans que marxis, avui la pregunta del dia ens l'ha portat la Nina Agustí, que ha sortit pel carrer a preguntar sobre aquest nou preu que ha posat sobre la taula Netflix, un preu més baix que l'habitual, per tal de posar publicitat a les pel·lícules que tingui en cartellera, vaja. Això, exacte.
És la demostració que Netflix ha tornat enrere, en el sentit de que abans era un videoclub i es va convertir en una productora i una plataforma, ara ha tornat a voler ser un videoclub perquè hi té una mentalitat completament empresarial. I el fet de no entendre el seu model de negoci, que era Mercabarna 3.0, és a dir, comprar pel·lícules, sèries i documentals a l'engròs i a veure quina funcionava i quina no, i tenir xecs en blanc sempre per tothom qui volgués fer alguna cosa, això a la gent l'acaba saturant, i si no ets capaç de rebatre-ho, al final estàs donant-li el que no vol. És a dir, és gent que té gana i li dones aigua. No va així. I llavors, la gràcia de les plataformes quina era? Pagar per no tenir publicitat, per no tenir la televisió convencional, per no haver d'estar traient la pel·lícula a trossos perquè et sortia anuncis. Fer això és prendre el pèl a la gent, entre cometes, perquè 5,99 hi ha gent que paga això a plataformes que no són Netflix i et donen altres continguts i no et surten anuncis. No sé quin és el model que volen tenir, però jo crec que a part era una política per intentar que la gent no compartís tants comptes, que crec que és un error, perquè si fas això encara perdràs més gent, però al final t'has d'adaptar als moviments culturals de la gent i de consum, però fer això et denota el que deia al principi. Tornen a ser un videoclub, una visió empresarial, una visió d'anar enrere.
Jo recordo, Víctor, que en vam parlar al primer programa, les plataformes, però el boom de les plataformes s'està menjant ja les pròpies plataformes?
Jo crec que s'està menjant el model Netflix, que aquest és el punt. Jo crec que sí, perquè totes les altres van copiar Netflix per entrar al mercat, perquè era el lideratge pur, i així anem tots a rebufo, però ara s'ha vist, sobretot com van entrar les últimes, com Disney, Apple, que treuen coses més a poc, amb més qualitat, més a la setmana, rere setmana, i no tant, aquí tens els dos capítols com feia Netflix. Això et denota que al final la gent sí que vol pagar, però vol pagar per qualitat, vol pagar per tenir una mica de temps i tenir una mica de consum invertit en el temps en el qual no te n'arrepenteixis i no sigui només perquè la gent està parlant d'això. Per què? Perquè altres models, com un Spotify, mai ha caigut. Un iTunes o un Amazon Music que també es va pagant i tal, no passa. Què passa quan tu canvies el teu model per un dia per l'altre un YouTube? Tu creus que la gent pagarà el YouTube Premium aquest? No, perquè ja està fet. Si l'empresa fes una altra marca, una altra cosa, en un model com si fos Apple TV, llavors sí, però si no, és el que dèiem al primer programa. És Netflix, no sé per què s'ha espantat tantíssim per perdre subscriptors. Al final les bombolles peten, però la qüestió és com et mantens tu quan perds 200.000 subscriptors que en segueix tenint desenes de milions. Calma't una mica.
És així, és així. Calma't una mica, m'agrada aquest
Netflix,
missatge final.
Calma't una mica.
Víctor Rodrigo, com sempre, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I gaudeix avui de Soroll.
Esperarem que sí.
Ràdio Estel.